Joan, mentre que a Eivissa, a Sant Antoni, també hi ha cursa ciclista. En la carretera de Capull a Santa Agnès es veurà afectada la circulació entre el camí d'Esbuscatell i el de Forada. I per acabar, informació esportiva. Finalment, el Connecta Manacor ha guanyat el partit que ha disputat a la pista del Teruel, i a la Barca Menorca ha guanyat també per 3-16-2 el Melilla. El Menorca, volem dir, també ha forçat el 5-7 de desempat en el que ha guanyat el seu partit, per cert. Fins aquí les notícies de les 10, divendres, ràdio, més informació a l'emissora pública. Demà de matí a partir de les 8. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Un anys amb tu. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts a l'edició número 79 del programa. Ja ho sabeu, l'espai d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que vos acosta cada setmana la realitat amb els somnis, els reptes i les preocupacions dels petits establiments comercials de casa nostra. Establiments que, a més, i per mèrits propis, han rebut el distintiu emblemàtic. Per norma general, són locals comercials que estenen la seva trajectòria a través de diverses generacions d'una mateixa família. Serà, per exemple, i sense anar més enfora, el cas del programa d'avui. Hi ha una frase de l'escriptor i conferenciant Jordi Santandreu que diu textualment: «El menjar és l'aliment del cos, com l'amor ho és de l'esperit». I avui, justament, tractarem de dos establiments que tenen el menjar com a producte que ofereixen a la clientela. Com dèiem la setmana passada, en el comiat d'en Joan Maura, la seva tasca emblemàtics la durà a terme a partir d'ara el company periodista Xavi Oliver, que també fa feina en el programa Xiu Xiu d'aquesta casa. Xavi, benvingut a Emblemàtics, mai millor dit, ets a casa teva. Avança'ns, si vols, els dos establiments que avui seran els protagonistes del programa.
Hola, Toni, com estàs? És un plaer formar part d'aquesta família tan emblemàtica. Com dius, dos establiments que tenen, efectivament, el menjar com a raó de ser. Com a curiositat, direm que tots dos locals comercials estan regentats per la segona generació familiar. En primer terme, anirem a Inca per conèixer de ben a prop la realitat d'un establiment referencial al municipi, la carnisseria Cas Sereno.
Això és important, perquè tens un goig, tu mateix, estàs content de veure que sigui Inca, reconeixen, perquè són els altres que van de reconèixer. Tu no has de dir el que és, són els altres que van de dir. Perquè no m'agrada que contar que d'aquest que se l'ha d'entrar és perquè no tenen elevadura. I si no ho diuen ells, ningú de l'altre. I aposto, jo estic content dir això, perquè un altre, si l'altre gent, sí que ha reconegut la teva feina. I, claro, que no va ser important.
Normalment, una bona carn, una bona sobrassada, l'acompanyam d'un bon pa. El pa que, per exemple, entre altres productes, elaboren cada dia a Can Salem, al Gaida.
Jo solo a fuaca, a pi cremat, és un olor que me perdura sempre, perquè és el olor que quan prenien el forn i cremaven les feixines, pues és aquell olor que sempre me perdura. I un altre olor que té molt, molt present sempre és el sucre cremat. No? Això que quan t'aixecaves ja sabies que mon pare ja està cremant les encimades. Però és mentida, però el sentit de solfat és una cosa que jo la tenc molt desarrollada, i és una de les coses que sempre me perduren més que el gust, quasi. Eh? Vull dir, solfat és una cosa que sempre el tenc molt, molt present, i en el fons és una de les coses que més tenc.
Idò, gràcies, Xavi, per aquesta primera setmana de feina feta per a la causa emblemàtica.
Només faltaria, Toni, per això estem. Com tu deies, content de formar part d'aquesta gran família que formen els petits comerciants de les Illes Balears.
Emblemàtics, benvinguts, començam.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El primer retrat que en Xavi Oliver signa per Emblemàtics és el de Cas Sereno. L'escoltam amb la màxima atenció.
Les carnisseries i els obradors d'embotits tradicionals són molt més que llocs on es preparen aliments. Són espais on es conserva una manera antiga d'entendre el vincle entre la terra, els animals i les persones. Durant generacions, l'elaboració d'embotits ha format part de la vida quotidiana de Mallorca, especialment als pobles de l'interior, on la matança no era només una necessitat alimentària, sinó també un acte comunitari. D'aquest ritual en sorgien sabors que avui formen part de la identitat col·lectiva. La sobrassada, que madura lentament, els botifarrons acabats de fer, el camallot que resumeix una saviesa acumulada amb el pas del temps. Aquests obradors, cada producte és el resultat d'un coneixement transmès de pares a fills, d'una manera de fer que no es pot improvisar ni substituir fàcilment. La qualitat depèn de la paciència, de l'experiència i del respecte per la matèria primera, però també d'un compromís amb els clients que hi tornen i hi tornen una vegada i una altra cercant el gust de sempre. En un temps marcat per la producció industrial, els elaboradors artesans continuen demostrant que la tradició pot conviure amb el present sense perdre la seva essència. El Codi Inca és un d'aquests llocs on els embotits no són només productes, sinó part d'una història familiar que continua viva després de dècades de feina constant. És Cas Sereno, un negoci que ha fet de la tradició i de l'excel·lència la seva manera d'entendre l'ofici. I'm out here a thousand miles from my home. Walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. La història de Cas Sereno va començar l'any 1979, quan els pares de Miquel Llobera varen obrir la botiga per vendre els embotits que elaboraven a partir del seu propi bestiar. Aquell any, el món vivia moments de canvi i transformació. A escala internacional es produïa la revolució iraniana, fet que va marcar un nou escenari polític a l'Orient Mitjà. A Europa se celebraven les primeres eleccions al Parlament Europeu per sufragi universal, un pas important a la construcció del projecte comunitari. A l'àmbit cultural es va estrenar la pel·lícula Apocalipsi Now, que es convertiria en una obra de referència del cinema contemporani, mentre que la música disco sonava arreu del món. A Espanya continuava el procés de consolidació democràtica iniciat amb la transició, amb la societat avançant cap a una nova etapa política i social. Enmig d'aquest context, a Inca s'obrien les portes d'una petita carnisseria familiar amb voluntat de mantenir viu un ofici heretat de generacions de ramaders. Avui és Miquel Llobera qui està al capdavant del negoci, representant la segona generació d'una família dedicada a la producció d'embotits, artesans mallorquins. El repadrí i el padrí Tomeu ja eren ramaders i el seu pare, en Tomeu Llobera, li va cedir el testimoni l'any 2016, tot i que encara avui continuen fent feina plegats. Des de l'avinguda dels Reis Catòlics d'Inca, Cas Sereno ha servit durant més de 4 dècades clients del poble, de la comarca i d'arreu de Mallorca que hi acudeixen cercant la qualitat dels seus productes. Sobrassades, botifarrons, camallot, varia, surten d'un obrador que manté viva una manera de fer basada en l'experiència i en el respecte per la tradició. Entre ganivets, espicis i llargues jornades de feina, Miquel Llobera continua la història iniciada pels pares, preservant un llegat que no només alimenta, sinó que també explica la memòria d'un poble i d'una família que ha fet de l'ofici una forma de vida.
Sí. M'agrada la xocolata. Vale. Sí, perfecte.
Sons i converses com aquestes esdevenen cada dia a Cas Sereno, una de les carnisseries de referència a Inca. Qui atén la botiga és en Diego, que ja du uns anys a la casa.
Jo som en Diego Campillo, fa 4 anys i mig que faig feina aquí a Cal Sereno, i bé, vaig venir a fer feina pues, perquè a mi demà fa gana fer feina en una empresa així de comerç tradicional, petit, sempre fer feina en supermercats, i no fa gana d'això. I aquí som, i estic molt content, som una empresa familiar, tradicional, un comerç emblemàtic, i la veritat és que se fa feina molt, molt diferent al tema de supermercats i grans superfícies, no és a dir. Jo ja tinc una edat i una trajectòria i m'agrada fer feina així, d'aquesta manera.
Juntament amb la seva esposa, ara exesposa, Tomeu Llobera va decidir arrencar el negoci l'any 1979, com hem escoltat en el retrat d'en Xavi Oliver. El mateix Tomeu, ja jubilat una vegada que va cedir el relleu al seu fill Miquel, serà el fil conductor del repàs a la història de l'establiment.
Per un cap de quan... quan em casar, quan te cases, tot és normal, tot va bé, però després va haver-hi un bloc, i quan va haver-hi un bloc, el teu pell no bastava. I va dir, què hem de fer? I la dona em va dir, hem un puesto de dependenta, jo puc anar a sol·licitar el puesto, per tenir més ingressos. Dic, i si fos de dependenta per nosaltres? Dic, per nosaltres, nosaltres que tenim. Dic, i si muntam una carnisseria? I muntar una carnisseria. Jo sabia que això implicava més feina, més hores, en vez d'un tot sol, dos per feina, i a partir d'aquí, quan s'escola, estàs de moure perquè no basta. Molt posar de feina, muntar la carnisseria.
I l'any va ser això?
En l'any 79, la muntada. I a partir d'aquest dia, pues, sí, serà més feina, això evidentment, però les coses són diferents. I a la gent, el que li passa, avui dia la gent no li basta tot més, però te tenen a fer una cervesa en el bar. I te tenen a fer un vídeo de dos dies o tres. I te tenen de tot. Si en vez d'anar a fer una cervesa, tu serveixes la cervesa, en vez de pagar 3 euros, cobraràs 3 euros. Aquell se'n va sense veure i tu te tindràs 6 euros. I això passa. Com que no bastava, la gent, per comprar la lletra, el bloc major, no ho estaven ni tot bé. Molt bé, forràs. Filles i au, a fer feina. Un altre, jo, mon pare sempre li tractat el cantante de ganado, coneixia tots els comissers. Jo havia fet feina fins a Dolores, com una fàbrica de botins, i este, ja mon pare ja m'ho deia. I jo, bueno, tots els comissers, coneix l'ambient, el matadero i tot això. I, claro, estàs dins d'aquest ambient i te dediques en aquest ambient. I molt dedicada a això.
I la seva senyora? I què s'ha dedicat ella abans d'entrar?
No, ja havia estat dependenta, com a tenda de roba, s'havia tractat molt bé la gent, i vendre sabia vendre. Va prendre l'ofici de carnisser, va anar a una carnisseria a Palma, que no me'n record, i va anar dos o tres mesos perquè l'ensenyassin sense cobrar. I quan va acabar, va ser aprendissatge, aquell home li va dir, si em ve de muntar la crisi, m'he de fer aquí.
Ah, sí, no ho vull dir,
saps? Sí, diu, no, m'he d'anar a muntar a casa vostra. I va anar a muntar la crisi jo. I evidentment, molt ha anat bé. Molt ha anat bé perquè hem fet feina, hem procurat fer les coses bé, i si procura fer les coses bé, tira, tira, la gent se dona compte.
En Tomeu ha tingut sempre una premissa molt clara per tirar endavant amb el negoci. Una aposta ferma i decidida per la màxima qualitat de producte i de servei a la clientela. Ell mateix diu que no s'ha de davallar mai la guàrdia i sempre fer feina amb els cinc sentits ben desperts.
Les coses del mercat són bones, se poden menjar. Bones n'hi ha poques.
Vostès, per tant, aquí aposten des del primer dia per qualitat màxima.
A l'ocat, i és l'única manera de funcionar. Perquè tu, si has de fer el que fan els altres, els altres són més grossos i te mengen. Però si tu tens un producte que l'altre no té, te pot anar bé. Que has de fer feina, dedicació i no has de mullar. Ha de ser sempre. I quan tens alt de tot, o quan tens alt, o que tens la teva clientela que te vol o teu, no l'has de defraudar. Has de seguir igual.
No has de dir... El llistó està...
Sí, i aquella gent després poden trobar que algú ho faci millor que tu. Tu has de fer les coses bones que la gent no ha de tenir ganes de canviar. Ha d'estar content amb tu. Tu has de fer bé i has de ser. No has de mullar, mai has de mullar. I aposta jo, ara quan me vaig retirar, passarat, i sobretot en Miquel, que és un pare i un duet, perquè en Miquel li vaig dir no perdis el senyor, la qualitat de la sobrassada de ser sempre, si no, no t'anirà bé, si ho fas bé, t'anirà bé sempre, sempre t'anirà bé. Un dia de 10 anys sap quina sobrassada li ha de 5 menys de bon i deixaré, sap quina és la no? Té 10 anys o 5, te diu
ja ho sap notar,
ja ho sap.
Durant tota la trajectòria al capdavant del negoci, en Tomeu es va desviure per atendre de la millor manera la clientela per tal de dispensar-li el millor producte.
Tenim un client ni pobre ni ric, que ell ens dirà de sobre estar de bon. I bé, no som un dolent de sobre estar de bon, evidentment, encara gent. Quan el mercat n'hi ha molta diferència. I quan tu proves una cosa bona, a lo millor està bona, no sé que tu n'ha provada que un cotxe o com un cotxe, un és de pa, un és del cuit, i quan jo li faré la completa. I veia de fora a comprador.
A través del boca a boca.
Exacte. Perquè la conta un cosí, una germana, un amic, sempre això s'escampa. I quan és bo, se n'hi ha de nota. Tot el meu client, normalment, ara tenim molt client i jo no ho preparo a cara tot. Però llavors tot el coneixia tot. Tenim aquesta setmana. De fora, deixa't-te la compra i deixa't-te 50 euros si tu n'hi ha de
quina maravilla.
Sí, això demostra l'estil que estava jo en feina, l'August s'està i el meu client sempre m'han respost.
El client de la casa ja té 20 anys feina aquí.
Què diu ara?
Sí. Sí.
Ara ve com a client o com a millor visitar?
Ara ve com a client.
Ah, molt bé. Sí. Coneix millor que ningú la qualitat del
producte. Vos coneixeu molt. Quan érem així de petits ja jugàvem pels cabellons.
Sí. I com valora aquesta etapa d'aquests 20 anys que feia aquí? Ja sabem.
Jo la valor 10, molt bé. Perquè feia feina de gust amb ell, vam començar nosaltres tots junts i un sol pare, la veig molt bé, molt bé, la veritat, i ara igualment, però bueno, quan t'estàs de dins, no vol diferent. Jo vaig passar molt de gust d'estar amb ells, de feina amb ells, i la veritat és bueno, molt bé.
I ara hi ve com a client?
Ara com a client, sí, a comprar.
I avui què hi ve a comprar?
Avui ve a comprar per fer frit de porc, o frit de matances, avui. O frit de marrano, no el frit un frit de marrano.
I jo, marrano. Muchos años. Muchos años. O sea, que es clienta fiel y...
Bueno, hoy suelo venir, sí, sí.
¿Y esa visita cotidiana a Casereno por qué es?
Hombre, porque la carne es toda de aquí. Preferimos carne de aquí que no de fuera.
Y hoy, por ejemplo, ¿qué le pone, qué le ha pedido a Diego? ¿Qué importancia le da usted al pequeño comercio?
Hombre, es muy importante que no desaparezca, porque está desapareciendo poco a poco, ¿eh? Es una pena. Yo prefiero todo lo que sea local, si puede ser.
Yo llevo viviendo aquí desde junio del 2018 aproximadamente, y bueno, fue una vecina que me recomendó Casereno. Y bueno, fui a probar y la verdad es que estoy encantada. La sobrasada es buenísima y luego cualquier producto que necesites allí lo tienes. Y el servicio, pues, fenomenal. La verdad es que muy contentos. Yo desde aquí quiero darles la enhorabuena porque es una buena empresa y nos da productos de buena calidad.
Estuve en Casereno, ahí en Inca, porque me lo habían recomendado. Y la verdad es que compré sobrasada y longaniza y la verdad que nunca había probado una sobrasada tan buena aquí en Mallorca, hecha en Mallorca. De verdad que es un sitio muy, muy aconsejable. Y desde ese día, pues cuando tengo que pillar una buena sobrasada, la compro allí.
Sent un referent a Inca i el Reiguer, no és estrany que Casereno hagi obtingut el distintiu emblemàtic.
Crec que això és important, perquè tens un goig tu mateix, estàs content de veure que sigui gent que reconeix, perquè són els altres que t'han de reconèixer. Tu no has de dir el que ets, són els altres que l'han de dir. Però com ara hem de comptar que d'aquest que se l'ha d'entrar és perquè no tenen elevadura. I si no ho diuen ells, ningú no l'ha de. I aposto, jo estic content dient això, perquè un altre, la d'altra gent, sí que ha reconegut la teva feina.
i claro que no importa.
Tant en Tomeu com na Marga aporten les respectives reflexions respecte a la importància del petit comerç a Mallorca i a les illes, i també sobre el futur dels petits establiments comercials.
Sempre està millor, però cada dia el món si està molt bé, tot el que canvia, canvia, evidentment, tant que canvia. Ara, això és com les tendes, que poden comprar les coses per internet i ja no és en aquella tenda i que el dependent. Però nosaltres, seguim ja, però nosaltres no ho sé, nosaltres, jo al moment no ho veig malament a la nostra. Si no ho veig en
seguretat. Vale. És igual constant.
I ha de ser, a part de molt, molt d'alt, que no ho veig. La gent, en fi, no ho agafa, i se lleva. Al fons li passa el mateix, a tot el li passa igual. I, claro, la gran superfície és, tenen coses molt guapes, tenen un bon servici, tenen de tot, és molt còmode i la gent té pany. I, claro, aposta, llavors, com que no eren, hi havia moltes crisis perquè havien d'anar a aquest puestos, però com que ho van anar llevant, han fet un favor als altres.
700
però si s'ha fet una qualitat així, no ho deixen, eh? No ho menys nosaltres.
Què m'has portat?
Però aquestes carnisseries petites de poble que també es que dissé fes la seva sobrassada bona, ha desprescut. I no em queda.
Han de seguir, que és una cosa que ha de seguir endavant. Maldament si que petit, fan bon producte, és bo, i a seguir. Això ho ha pujat prou.
Ja sé el perímetre que suposa que és la seva.
Ja sé, després el nom. El nom, sempre que el temps hi diu un mal nom, i ja els dels seus clients ja a Casa Deno, han seguit igual i encara és Casa Deno. Sí.
Em havien comentat que aquí, bé, com marxa d'altres llocs, i deia la senyora, als anys 80 o a finals dels 70 o no sé si 90, hi havia moltes carnisseries a Inca. En canvi, avui en queden molt poques. No sé quina explicació li veuen aquest fet.
Però això és el que dit antes. La gent, en fi, no ho agafa i se lleva. Al fons li passa el mateix, a tot el li passa igual. I, claro, la gran superfície és tenen coses molt guapes, tenen un bon servici, tenen de tot, és molt còmode i la gent té pany. I, claro, aposta, llavors, com que no eren, hi havia moltes crisis perquè havien d'anar a aquest puestos, però com que l'han anat llevant, han fet un favor als altres. Però si s'ha fet una qualitat així, no ho deixen, eh? No ho menys nosaltres.
Què m'has portat?
Per la supervivència del petit comerç i dels establiments que el configuren, en Tomeu té molt clar que fa falta molt d'esforç i un compromís ben ferm.
I el fons que se lleva perquè no el agafes, perquè s'han d'aixecar les dues de seguir. I això és el que volen fer. Que primer molt bé, però no l'aixecar. No diu la cara de pes. Però hi ha una solució. El que passa que és mal de fer.
Clar, que hi ha una duresa de...
Claro, i aposta la gent canvia. Que diu que hauríem de tenir una botigueta a prop. Idò, munta-la tu. Si no estàs disposat a sacrificar per la feina que fas, no la muntis, que no t'hi ha. Li has de dedicar 30 hores. I un altre no li vol dedicar. Me pare, com que no li dediqui? Però si no li dedica, no t'anirà bé. I, claro, aquests altres fan un turno, caben i ja està. I nosaltres no en acabem mai.
En Tomeu està jubilat fa anys per una qüestió de salut. No per això ha deixat d'estimar el negoci que ell mateix va crear i que ha tingut, com dèiem, en el seu fill, el millor relleu possible, amb adquisició d'una nau al polígon industrial de la ciutat inclosa.
I no hi havia portes oficials. I una nave, va llogar una nave.
I així seran un quatre en
contra. I va fer, ja qui era, ja que hi havia puesto, també va muntar una trajectòria. I ara funciona això tu.
Veure aquesta trajectòria tan exitosa de Casa Deno en pas a bona feina i tal, suposo que també és un gran orgull per vostè, no?
Pues sí, perquè ho veu que els teus fills, i el major encara que no és, no és petit, això, però dos germans s'entenen moltíssim, moltíssim, no? I el meu escriu un negoci, això, si ha més d'un consell, s'aconsella el seu germà. I el seu germà sempre la poeta, en tot. Ell escriu això, sap que el seu germà té un apoio molt fort. Això també és molt important.
Però molt és aquest suport.
Jo estic, sí. Jo estic molt orgullós de tots lots perquè han contribuït molt. Han contribuït molt i una persona quan torna major necessita l'ajuda del seu fill. I quan veu que el seu fill te poden tant,
És clar que a la història de Casereno hi ha un munt d'anècdotes. Allò que no és massa habitual és que la situació més graciosa esdevingués justament el primer dia.
Jo sempre m'ho he recordat, el primer dia que ho veia. Les camiseres del fet tenien coses penjades. Ara ha canviat, ho tenim aquí dins, penjats no hi té, però ara m'enganxo en el mercat, m'enganxo, que hi ha moltes coses penjades de
la carn. Sí,
quan vàrem, el primer dia que obrir, vàrem penjar un frit de mes, penjats. I la primera clienta que va venir, l'entra i diu, què faràs amb aquest frit? El primer dia, havíem mort des de matí, feia un parell d'hores. Em va xocar molt perquè ja que la gent sempre se pensa que les ganes i quan entra ja te demana això, sempre va temorós. Aquest me'n recordes.
Del primer dia.
Va pegar justament el primer dia. I em va carrossar i m'enterra en aquell moment. Però dic, bueno, la tarda de senyor vol ser aquí. Però, claro, quan t'obri no tenies cap punta. Fiquei de niu. Va començar de zero. I, però a la base d'això, si sempre ho fas bé, la gent se fia de tot. I al cap de tots els anys, la gent se fia de tot. Si li dius que això és blanc, és perfecte. Clar.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Hem conegut la història, la trajectòria de Cas Sereno a la primera part del nostre espai. I ara toca conèixer la de Can Salem, començant, és clar, pel retrat. Du la firma d'en Xavi Oliver.
Els forns i pastisseries tradicionals són molt més que llocs on es fa pa o dolç. Són espais on el temps adopta forma de massa treballada amb les mans, on la farina i el sucre es transformen en records compartits i en petites celebracions quotidianes. Dins aquests obradors hi ha una saviesa silenciosa feta de gestos repetits durant anys, pesar amb precisió, esperar el punt just de la fermentació, vigilar el forn amb ull atent i entendre que cada producte té el seu ritme i la seva manera de néixer. El forn tradicional és també un lloc de confiança. Hi ha clients que hi entren des de petits i que, amb el pas dels anys, continuen cercant el mateix gust que els acompanya des de la infantesa. Cada ensaïmada, cada coca o cada barra de pa forma part d'una història que va més enllà de l'aliment. És un vincle amb el poble i amb la seva gent. Enfront de la producció ràpida i uniforme, els forns artesans mantenen viva una manera de fer basada en la qualitat, en el respecte per la matèria primera i en l'orgull de continuar una tradició. Són espais que mos recorden que allò fet amb paciència i amb cura té un valor que perdura. I al centre del Gaida, dins un carreró revoltat de cases antigues, hi trobam un d'aquests llocs on la tradició continua viva entre l'aroma de pa acabat de fer i de rebosteria recent sortida del forn. I aquell lloc, aquest indret, és Can Salem, una pastisseria d'autor que manté el gust de sempre amb la mirada posada en el present. La història de Can Salem va començar el 16 d'agost de 1967, quan Macià Oliver Joan va inaugurar el forn que duia el malnom familiar, Salem. Aquell any, el món vivia temps de transformació. A un àmbit internacional es produïa la Guerra dels Sis Dies al Pròxim Orient, un conflicte que va redefinir l'equilibri polític de la regió. A l'àmbit cultural, els Beatles publicaven Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disc que marcaria una nova època en la música moderna. Mentre que el primer trasplantament de cor amb èxit era realitzat pel doctor Christian Bernard a Sud-àfrica. I això obriria noves esperances a la medicina. A Espanya continuava el desenvolupament econòmic dels anys 60, amb una societat que canviava lentament mentre molts pobles mantenien intactes les seves rutines quotidianes. I en aquell context, a les portes d'un petit forn s'obrien el gaire, sense fer gaire renou, amb la voluntat senzilla d'oferir pa i dolç de qualitat als seus veïnats. Avui és el seu fill, en Jaume Oliver, qui dirigeix el negoci familiar, representant la segona generació del capdavant d'un obrador, on treballa amb dos empleats per mantenir viva l'essència del projecte inicial. El local s'ha adaptat amb el temps, però conserva una estètica tradicional i funcional que recorda els seus orígens. La seva feina es basa en una rebosteria 100% artesanal, elaborada en matèria primera de gran qualitat, procedent de productors locals. Les ensaïmades, de crema cremada, de trufa o de nata, han fet conegut el nom de Can Salem arreu de Mallorca, juntament amb els cremadillos, els llonguets, els pans, les panades i les coques que formen part de la vida quotidiana del poble. Entre la calor del forn i el ritme constant de l'obrador, Jaume Oliver continua la història iniciada pel seu pare, mantenint viu un lloc on cada peça de rebosteria és també una manera de fer poble i de conservar-ne la memòria.
Per començar el reportatge de Can Salem, Jaume Oliver, que encarna la segona generació familiar, ens parla de l'origen, de l'evolució i del perquè del nom de l'establiment.
En aquell temps, pues, els joves tenien poques sortides. Una d'elles era fora vila i l'altra, pues, la banda de Salens, hi havia una banda que se dedicaven a la pica Pradés i una altra banda fusters. Clar, els tios de mon pare, pues, tots dos li van dir no te dediquis en aquest negoci, perdona, a la fusta ni en el món de la construcció perquè no te guanyaràs la vida i està adequat, bé, lo típic. Pues ell, a través d'un agent del Gaida, li van comentar per fer de forner, si volia prendre l'ofici de forner, i ja, mon pare se va engrescar i va partir cap en el terreno a prendre l'ofici. Va estar dos fons del terreno, quan el terreno era l'època dorada, quan el terreno era tot glamour, vull dir, l'època de Tito, l'època del patio, no el terreno que coneixem ara. Pues se va formar el primer camp de set, un forn que era molt conegut per les encimades, i després un altre forn que deien Camp Marquesa. Quan va acabar el seu període de formació, va venir cap aquí i varen decidir muntar el forn en la meva predina, en la mare, en la predina Rosa. Munten el forn amb un pare i un germà seu. I ja està. I a partir d'aquí comença l'origen d'aquest forn. Marcià Oliver Joan era mon pare. Bueno, ell és una persona que, diríem, la trajectòria, diríem, del forn és una feina que li agrada molt, una persona molt, molt meticulosa, una persona molt exigent amb ella mateixa, encara ho és, el que passa, clar, ja a l'edat te va mermant, no? I això és un poquet així com està mon pare al llarg d'aquests anys. Bueno, era un forn, com es que hi havia un temps, era un forn que, clàssic, que feien pa, llonguets, encimades, vienes, i els caps de setmana feien un poquet de dolç, però el que feien la majoria de forns, vull dir, coses molt, molt senzilles i molt de poble. Sempre ha estat aquí, vull dir, en el casc antic del poble del Gaida, allà on va començar el poble, era una casa normal, una casa pagesa normal, i era vivienda, vivien, mon pare, el tio i la predina vivien en aquesta casa, i a la planta de baix tenien el forn i feien la vida baix, vull dir, com molt de forn de Mallorca, de molt de pobles, vull dir, no és que nosaltres siguem diferents, simplement era la forma de viure que se vivia per i per el negoci, i en el negoci se vivia. Pràcticament estàs, no tenia 24 hores disponible, però sí que de matí a hora baixa en el forn. Bueno, el que sí ha canviat és el tema de maquinari, això sí que ha canviat, perquè quan ho duim un pare era un fons en tema d'instal·lació bastant rudimentari, ara hi ha molta tecnologia i això ens ha facilitat de qualque manera que la feina sigui un poc més amable de dur, perquè clar, així com se feia feina un temps era un mata persones, també de fer el fons, que era un fons molt antic, que anava amb fuaques, a fer això de fuaca, pues això era terrible, no? El tema de també ha ajudat moltíssim en el nostre sector. El tema de la producció, com he dit abans, en sofre també ens ha ajudat a estalviar temps. Tot això sí que ha canviat moltíssim. Se feia feina quasi cada dia al dia, vull dir, hi havia la típica amassadora, que tots els fons tenien, un d'una manera, un de l'altra. Clar, es feia pràcticament, eren neveres i congeladors rudimentaris. Clar, ara el fred, la tecnologia freda ha millorat moltíssim. El tema de la fermentació controlada, això pensa que no era antigament, i clar, també t'ha facilitat moltíssim a l'hora de treure els productes millor qualitat i més frescos i per tenir una racionalitat dels productes. Font de Can Salem és el mal nom de la predina, de la mare de mon pare. Bé, per la banda de la mare de la meva predina, el mal nom que tots els pobles, les famílies, mos coneixíem en aquell temps. Era un indicatiu de les famílies, del poble. I la gent major, que ja en queda poca de l'època de la predina, encara diu en el fons de Cama de la Rosa Salema, perquè la meva predina no m'hi és rosa i encara hi ha qualcú que telefona i te diu en el fons de Cama de la Rosa Salema. Poquets, però encara n'hi ha.
Tirant de memòria, en Jaume evoca el primer record que té del negoci familiar i seguidament es referirà al moment d'incorporar-s'hi de manera plena. En aquest sentit, recorda també el primer consell que va rebre de son pare.
Sobre el record primer és els olors. Jo solo a fuaca, a pi cremat, és un olor que me perdura sempre, perquè és el olor que quan prenien el forn i cremaven les feixines, pues és aquell olor que sempre me perdura. I un altre olor que tenc molt, molt present sempre és el sucre cremat. No? Això que quan t'aixecava ja sabies que uop, mon pare ja està cremant les encimades. Però és mentida, però el sentit de solfat és una cosa que jo la tenc molt desarrollada i és una de les coses que sempre me perduren més que el gust, quasi. Vull dir, solfat és una cosa que sempre el tenc molt, molt present i en el fons és una de les coses que més tenc. Jo sempre dic, avui, antigament els fons feien olor, a preves torrats, feien olor, pa, avui els fons que coneixem que són, no fan olor, saps? Aquestes olors antigues que jo tenc, que record, avui en dia això ha desaparegut. Jo tenc client que diu, up, ara ven perquè ja he sentit l'olor de les coques, o he sentit l'olor de les encimades que té, o ara heu cremat i ve l'olor cap en el nostre corral o cap en el nostre carrer. Sí, encara sí. Era un forn molt familiar, amb les ties que venien i mos ajudaven, veïnats que mos ajudaven, era un punt social, saps? Gent que duia a coure panades per Pasco i roviol per Pasco, vull dir, pensa que en els pobles antigament duien a coure moltes coses en el forn. Nosaltres feien dues i tres fornades de gent que mos duia a coure. Tot això ho recorda molt guapo. Després també molt a prop de l'església, pensa que, és a dir, nosaltres estem darrere l'església i jo de vegades quan vam de casa les monges, també moltes coses condicionades per les festes de l'Iglesia, no? Els rotllos que se feien antigament, la festa de les Palmes, que se feia el gaire també, el record, tot el que es Pasco, Nadal, les encimades, el xocolat, i tot això estava molt lligat en la festa de l'Iglesia. Jo, quan vaig acabar la famosa EGP, pues en aquell temps hi havia la sortida del BUP i l'FP. Jo el que tenia clar és que volia fer un FP. L'FP que tenia més prop del gaire era fer fusteria a l'electricitat. Jo això no m'agradava cap de les maneres. Llavors, clar, jo sempre m'havia agradat cuinar ja de petit i fer cosetes així manuals en temes de menjar i tal, pues em vaig incorporant a la rama d'hostaleria. Vaig fer 5 anys de formació professional a Juniper Serra i a l'antiga escola d'hostaleria, que estava llavors a Font i Monteros, i jo me vaig dedicar fins abans de venir al forn en el món de la cuina. Jo el darrer lloc que vaig estar abans de venir cap aquí de cap de cuina va ser el convent de la Missió. I ja, clar, mon pare en aquell temps ja se volia jubilar, llavors, clar, em va dir, què fem? Llogam el forn, el tall, no sé què. Va. I dic, bé, deixa-m'ho, que jo m'ho pensi, a veure si m'embarca en el negoci. I, bueno, va ser un període de reflexió bastant curt i me vaig decidir venir cap en el forn. Vam fer una reforma del forn, bastant grossa, i fins ara, 21 anys que ja duc es fons, vull dir, ja som bastant de temps. En seguir fent les coses de mon pare, i després li he donat un caire també ja en productes més moderns, sobretot en coses d'influència de pastisseria francesa, bolleria francesa, perquè jo és un món que m'agrada molt, tot el tema de la reposteria francesa, la cuina francesa també m'agrada molt, i bueno, i fins ara. Més que autor seria, mos definim amb una pastisseria que hi posem sentiment en el que fem, mos, és a dir, posa, intentant fer les coses ben fetes i sobretot procurant fer coses que els altres no puguin fer. És a dir, jo és a dir, no sé si és una qualitat humana, però som una persona bastant inquieta, no? És a dir, sempre escapat no atura mai i sempre intenta fer coses i mirar, estar un poquet al tema de les noves tendències que hi ha en pastisseria i sempre, claro, tu tens un referent en el món teu i sempre mires lo que fan, vale? I això és un poquet la meva idea. El primer consell és això, que és dir, quan tu fais una cosa que, i tinguis un criteri ètic en fer una cosa que estigui ben feta, és a dir, que si no toca ja, si no ho vol per tu, no ho venguis als clients. Això va ser el primer de tot que va dir. Que, claro, quan tu tens un negoci de fons en restauració, és a dir, pensa que t'examines cada dia, és a dir, que això és cada dia, és a dir, basta que un dia t'haguis una encimada més cuita perquè ja el client aquella encimada més cuita no li agradi, o la més crua i la voldria més cuita, és a dir, això pot passar perquè són factors que a vegades són difícils de controlar, i és cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, és a dir, és una feina d'examen diari.
Com a tots els emblemàtics, la bona qualitat del producte és signe inconfusible de Can Salem i la clientela, és clar, ho sap valorar.
El que se ve molt avui en dia és el llonguet. El llonguet sí que és una peça que sempre s'ha venut molt, però ara ha tingut un auge bastant, bastant gros. La viena d'oli també és un tipus de panet que suposo que la gent coneix, que també se ven molt, i el que és el tema de bolleria, nosaltres aquí hem de dir que en el forn el venem moltíssim. El tema de bolleria, tant encimada petita, croissant de formatge, tot això, és una cosa que a la gent li agrada. És a dir, l'evolució de la gent s'ha vist en el forn, i després el canvi que ha hagut d'una generació a l'altra a l'hora, diríem, dels productes. Pensa que antigament se feien uns productes que ara no se fan, o són menys demandats per aquestes generacions joves. Això ha canviat moltíssim, també. Vull dir, aquí se feien, per exemple, te poso un exemple, 200 o 300 rotllos per Pasco, i ara no se'n fa ni un, perquè no, això ja no se coneix, és a dir, no se demanda. El rotllo nostre tradicional està pràcticament desaparegut, i hi ha hagut un altre canvi, que és el roscón de Reis, que ha substituït això. La coca de Nadal serà un altre producte que se feia, però de cada vegada se ven menys. I això serà un producte que també, dic, no crec que desaparegui, però se vendrà molt menys. Vull dir, en l'evolució, en el canvi social, per el que han dit, hi haurà productes que es desapareixeran. Uns per dietètica, els altres per tema de salut, els altres perquè els paladars i els gustos han canviat, saps? Ara, el tema del saïm té molt mala fama, doncs, pues, si la gent demana un altre producte que no tingui saïm, doncs, pues, fill meu, pues, t'has de tan poquet. El forn, antigament, quan el duia la meva predina i això, hi havia un caramelets que seien llimonetes, i hi ha gent que té ara 60 i pico d'anys que te venen i te diuen, encara me'n recordes les llimonetes que venia la teva predina, aquests caramelets petits, de colors, no te pots recuperar, tal, no sé si se tornen a fer, m'entens? Sobretot, solo de quan te robiol per Pasco, aquella olor de confitura, és una cosa que també la gent te recorda, i tant. El que han dit, el sentit del gust i solfat, és una cosa que perdura.
A continuació, en Jaume refereix a la importància del distintiu emblemàtic i el present i el futur del petit comerç com a tal.
La primera idea que te ve quan te diu ets emblemàtic, primer de tot penses que emblemàtic te ve en el cap, supòs, és un negoci de molts anys, això és el primer de tot, perquè el primer de tot és un negoci de molts anys, i després una cosa que també te ve en el cap, dius, bueno, crec que hem fet les coses ben fetes, fins ara, fins aquí, no? I això són les dues coses que, és, que jo crec que és per el que encaixem dins un comerç emblemàtic. I després, clar, és dir, que te reconeixin en aquest cas l'administració, pues, és guapo. A qui no li agrada que te reconeixin la seva feina, no? Pues, és guapo. Jo, la veritat, estic molt agraït. I s'ha de dir que la senya d'emblemàtic hi ha gent que ho segueix, eh? És a dir, hi ha gent que ve perquè és un comerç emblemàtic, vull dir, és una ressenya d'identitat de que aquí hi ha un comerç que, per lo menos, hi ha coses, és a dir, les coses se van ben fetes. Bueno, nosaltres començàvem a les 4, el cap de setmana començàvem un poc més prest, i fins al migdia. I, no, és un ofici molt sacrificat, és a dir, és un ofici que jo a altres medis que he tingut oportunitat de parlar, és un ofici que, com molt d'altres, però jo el meu que conec és un ofici que està, no te diria sentenciat a mort, però està sentenciat. Vull dir, no hi ha relevos, la gent no se vol dedicar a això. En això, i supos que altres sectors manuals, tot el que sigui manuals, per trobar un fontaner, un electricista, ferrers, tot això està en decadència total i absoluta avui en dia, aquests oficis artesans. Pensem que hi ha pobles de Mallorca que no, ja no tenen fons, és a dir, se converteixen en punt de venda, que altres fons, empreses ja industrialitzades d'un espai i couen allà, i això és un poquet, com jo veig el nostre sector. Hem de pensar que a Palma, jo quan era petit, a Palma, els carrers principals de Palma, hi havia 2, 3 i 4 fons. Palma era una ciutat que hi havia molt de fons. Ara tu pots comptar els fons que hi ha que no n'hi ha. Vull dir, són negocis que no n'hi ha. Saps? Vull dir, és veritat que el món tot industrial ha crescut molt, s'ha incorporat molt, però jo sempre penso i reivindic que els fons artesanals, les coses ben fetes, tenen vida. El que passa que això exigeix molt de sacrifici. Molt de sacrifici. Vull dir, ser autònom és una lluita titànica cada dia. Has de lluitar amb el teu personal, has de lluitar amb la burocràcia, amb la administració... no és fàcil. Jo penso que quan se xerra d'emprenedoria, que els joves s'han d'incorporar i tothom té la il·lusió de muntar el seu negoci, fent emprenedoria avui en dia és molt complicat aquí. Molt complicat. Jo penso que la gent que ja emprèn se li hauria de posar una catifa vermella, perquè ja surts quasi en menys. Saps? Vull dir, quan una persona vol posar un negoci, se l'ha de facilitar tot i més de lo que se pugui. Perquè hem de pensar una cosa. Quan no hi hagi negoci petit en els pobles, i jo me considero un home de poble, que seran els pobles nostres. És a dir, seran pobles dormitori. Pensa que aquí en el fons obrim a les 7 de matí, ja comencem a haver-hi clients, molt saludant, xerrant, com ha anat el dia, això, el veïnat aquell altre, tal. Això és molt guapo. Aquesta col·lectivitat, aquesta germanor del comerç petit, que és el que ofereix, és una cosa de proximitat. Jo sempre a vegades ho penso, tu ara has vist on està el nostre forn, el nostre forn no és un forn que passi la gent, ha de venir molt a posta. Clar, si no hi vés aquest forn, aquest carrer seria mort, no passaria ningú, perquè no és un carrer de passada. Són tantes i tantes coses, saps? I després una altra cosa, el comerç petit, el comerç que té un com és emblemàtic que hi pugui haver altres pobles de Mallorca, clar, quanta gent ve al Gaida a visitar un forn perquè han vist que estàs a dins una guia que no vendríem mai? És a dir, si nosaltres no hi fóssim, no vendria la gent. Vull dir, molta gent diu, no, nosaltres venim de Pollença, que vos hem vist, i venim a veure-vos, tal. O venim de Porreres, o venim d'un altre poble de Mallorca, a la Cabrana, tal. Això és molt guapo. I és com és, focalitza tot una xarxa de social, no? És a dir, social i a més també després econòmica, perquè molta gent que ve en el meu forn, o pugui anar a una bodega, o pugui anar a un altre forn, o pugui anar a un restaurant, ja se queden en el poble, coneixen el poble, gasten en el poble, i totes aquestes coses. Penso una cosa, que si tot fessin el mateix estaríem morts. És a dir, jo el que dic moltes vegades, per exemple, venen i xerren del teu croissant per posar el croissant de Can Salem, és que hem disfrutat tal. Però és que avui en dia, és el mateix menjar-te un croissant a la plaça de Pollença que a la plaça major de Palma. Per què? Perquè és la mateixa indústria que ho ven, o la mateixa casa que ho ven. És a dir, és aquell producte que un t'arriba de matí, el repartidor, te'l du allà en una caixa congelada i tu ho cous. Un ho courà millor, l'altre ho courà pitjor, però és el mateix producte. Vull dir, no hi ha res que ho diferenciï. En canvi, si tu fas un croissant artesà, que això és el croissant, i una altra forma ho pugui fer, pues sempre hi pugui haver aquella comparació. Dir, mira, m'agrada més el croissant de Camp Salem perquè és així, m'agrada més el croissant de Manacor perquè ho fa aquest forn i és així. Pues, això és la marca de l'establiment. És a dir, quan tu ven croissants precuinats, aquí no hi ha cap marca. És treure i vendre i per avall, m'entens? Això és el que jo penso un poquet. Jo sempre faig aquesta reflexió. Obrim els diaris els dematins, que jo és una de les coses que encara m'agrada fullejar els diaris, i no hi ha setmana que hi hagi un comerç tradicional que hagi tancat. És a dir, a Palma Ciutat és terrible la quantitat de comerços tradicionals. Jo sempre penso, quan tanca un comerç tradicional, primer dono una pena tremenda, no? I després penso, és a dir, la història que té aquell comerç, la gentada que ha passat per aquell comerç, saps? I, desgraciadament, jo sempre dic que el comerç tradicional, així com el conegut, està sentenciat a mort. No hi ha volta que això aturi el tancament del comerç petit. És a dir, d'aquí 10-15 anys serà molt difícil sostenir el poc comerç tradicional que coneixem aquí a Mallorca. Sí que hi ha gent que ve i és fidel, evidentment són fidels, però si no, no viuríem. Però és el canvi social que hi ha hagut, és el canvi social. És a dir, la gent, clar, no se vol implicar, vull dir, és difícil, el que t'he dit abans, mantenir un negoci petit. El tema del personal és molt complicat, no només en el meu sector, sinó en el sector hoteler, és molt complicat. I no sé què dir-te, vull dir, això ja seria un estudi sociològic que l'haurien de fer, però el que jo veig és que de quan vaig començar ara hi ha hagut un canvi molt gros. Mira, avui de matí, sense anar més en fora, ha vingut un ferrer a comprar i em diu, mira Jaume, diu, estic negre, diu, una ferreria que du molt d'anys, un se me'n va, entén tot de baixa, clar, i aquell home diu, el meu negoci va bé, el meu negoci pot créixer, però no podem. Me trobo amb aquestes circumstàncies i això és molt trist. Quan un negoci és viable i puguis créixer i no ho puguis per aquestes circumstàncies, això un dia i un altre en el petit el crema.
De la mateixa manera que ell va rellevar son pare, Macià Oliver, en el negoci familiar, hi haurà el dia de demà qui succeeixi dins la família en Jaume?
No. Jo només tenc una nina i la nina està fent uns estudis que no té res a veure amb el que ens duim a fora. En què per ser jo o que en ser major, això s'ha tancat. S'ha tancat o desapareixerà o ja veurem què passarà, però no és relevo. Te faré una reflexió. Quan es comença com el meu, que són viablement sostenibles econòmicament i tens ja una trajectòria feta de clients i ja tens uns clients més o menys rodats i tal, i quan tu veus que tu no ho fas atractiu perquè els teus fills puguin quedar dins el negoci, és a dir, no com a fons, sinó com a societat, és a dir, jo cerc com a, és a dir, expandir la meva reflexió a tots els comerços petits, a tots els artesans. Quan feim en fora les nostres famílies, els nostres fills, perquè no puguin quedar, algo estem fent malament. És a dir, quan mos fem a l'hora de dinar a la taula i deim, no, és que em puc dedicar a una altra cosa perquè això és molt complicat, algo estem fent malament com a societat. Vull dir, deixar morir aquest tipus de comerç. Jo t'ho dic, retornant a la pregunta, jo dic que se faim fora. És a dir, ell està estudiant un tema de ciències de la salut i ja està, que acabi i faci aquesta feina. Però agafar forn, no. Li he dit que no, jo no ho vull, no ho vull. Jo voldria ser optimista, però no li veig, saps? No li veig relevo generacional. Jo t'ho dic i t'ho he dit abans, els fons són negocis que estan sentenciats a mort. Vull dir, els fons són negocis que es qui tanqui serà molt difícil que se torni a obrir. Me vol dir equivocar, i que un parell d'anys me poguessis recordar i que m'havies equivocat i tal, i t'he dit, ostres, la que vaig sonar mos hem equivocat perquè això queda gravat i tal, però jo veig que no. Si basta veure un poc aquesta tendència. El que he dit abans del petit comerç, que una setmana que no vegis un puesto que se tanca, al fons és el mateix. Jo ara l'any passat no sé quants en van tancar, a Manacor mateix, no sé quants han tancat, però a Manacor n'han tancat de vestres 3 o 4. Aquests fons no se tornaran, no se tornaran a obrir. Hi ha una entrevista que em van fer una vegada un medi escrit que vaig dir que estarien condenats a menjar pa de benzinera. Si ho sé, que està escrit per ahí. De cada vegada estic més convençut, estarien condenats a menjar pa de... Bueno, vaig dir benzinera per no dir una altra cosa, però això que venem a menjar pa de gran superfície.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Arribam al final del programa, l'edició de l'estrena del company Xavi Oliver, que des d'ara s'ocuparà de les tasques de retrat i de producció d'Emblemàtics. En Xavi ja ha començat a fer feina en aquests àmbits per fer possible la coneixença dels dos establiments de referència d'avui, Ca Sereno, a Inca, i Can Salem, a Algaida. Els agraïm els comentaris i que ens hagin permès entrar a casa seva. També hem de destacar la feina a les vies del so d'en Facundo Tenaglia i d'en Margalida Cifra, d'en Apoloni Huguet a documentació, d'en Joan Trias a l'assessoria musical, i la nostra gratitud també per les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'antic IDI, pel seu assessorament. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Us deixem ara amb la cançó titulada Pan i mantequilla, d'Efecto Pasillo. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.